자.
Ets alumne de l'Institut El Padró? T'agraden les xarxes socials i la comunicació? Estem formant un equip de community manager per a l'institut. Si t'interessaria participar-hi, escriu a communityelpadró@gmail.com abans del dimecres 23 de maig. communityelpadró@gmail.com.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més a l'informatiu Veus, el recull de totes aquelles veus que han sonat els informatius en diaris de Ràdio L'Escala al llarg d'aquesta setmana. Dilluns, 7 de maig, L'Escala ha recordat els seus orígens en una nova edició del Triumvirat Mediterrani. Tot i la pluja que va caure a estones, es van poder celebrar totes les activitats programades omplint la vila de visitants. Una notícia en la qual escoltàvem en diferents veus que recollim en aquest informatiu.
Hi ha diverses activitats repartides al llarg del dia i la gent pot triar què és el que més li pot anar bé o per horari o per interessos, no? Perquè sabem que és un dia que la gent volta, va de l'escala aquí i, per tant, oferim diverses coses, no? Hem convidat un grup de reconstrucció històrica que es diu Arqueoescena, que són de Tarragona, que sí, que són com la novetat, no? Aquest any, cada any intentem convidar un grup diferent, aquest any ha sigut Arqueoescena, i ens fan com una obra de teatre, teatralitzada, d'època això, de la societat i de històries d'època antiga, però ben documentades i ben rigoroses.
Empúries, evidentment, és un indret únic, són unes ruïnes que només tenim aquí, i treballar conjuntament amb ells, doncs, té molt de valor, no? Poder fer activitats com el Triumvirat, en què potenciem el dissabte més les ruïnes i llavors fem que la gent acabi vinguent el diumenge, el dissabte a la tarda i el diumenge al nucli, doncs realment crea un vincle molt fort entre el que és el municipi i les ruïnes, no? I creiem que hem treballat molt, molt de la mà, molt conjuntament, perquè els espectacles puguin anar allà i aquí i fer que la gent sigui molt conscient d'aquest vincle que hi ha entre els dos nuclis. Amb el mercat, com cada any, el que volem fer és dinamitzar el nucli, representar una mica la vida aquesta de mercat de l'època de romans i grecs, on el comerç era important, i això és el que volem transmetre també una mica. Aquest any els espectacles els hem fet a càrrec de l'empresa Dracònia, hem canviat una mica i així fem doncs, que el Triumvirat vagi agafant un caire també més diferent i que no sigui repetitiu any rere any. Són uns espectacles molt, molt propers amb el públic, molt, molt dinàmics i creiem que a la gent els agrada. No? També hi ha hagut el cavall, que també ha donat el seu punt diferent i de més espectacle. Jo crec que a la gent els ha agradat, sí. Sens dubte, el públic del Triumvirat és un públic molt de família, molt de gent també en la cultura, en la història, i el que fem doncs, és fer tot un cap de setmana ple d'activitats perquè la gent tingui ganes de venir a l'escala en un mes en què és el maig, és un mes que la gent els hi hem de fer activitats perquè vulguin venir i així els fem sortir de l'estiu, no? És una manera de traure'ls cap aquí a la primavera o fora de la temporada en si. Una valoració positiva del triumvirat. Creiem que hi ha hagut gent, hi ha hagut ambient, hem pogut fer totes les activitats, malgrat la pluja ens els ha fet moure una miqueta, però ens ha respectat molt les activitats principals i, per tant, podem dir que estem contents d'aquesta edició.
El mateix dilluns ens fèiem ressò de la publicació del programa ja complert del Festival Portal Blau per aquest estiu. Es celebrarà del 13 al 29 de juny i noms ben destacats en seran Estrella Morente, La Fura dels Baus o Mishima. El festival inclou un nou cicle d'espectacles al carrer i una programació especial dedicada a la cultura gitana. Escoltem en Fran Arnau, director del festival, Víctor Puga, alcalde, Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.
Enguany hem intentat estructurar en quatre mòduls, diguéssim, en quatre grans apartats, no? El gran, que és el que sempre s'ha fet i el que distingeix el festival, que és la proposta musical, amb Estrella Morente, amb Haldor Mar, amb Petit de amb el Quico Pi de la Serra i tota una sèrie de programacions musicals, però després també hi ha com tres blocs importants que és on donem riquesa i donem visualització a les diferents arts. No? El festival es diu Música i Art a la Mediterrània, tenim circ, tenim dansa, tenim teatre, tenim fotografia, música, i llavors dins d'aquests blocs d'alguna manera donem importància a aquests estils d'art. No? El primer bloc seria una mica la part del Portal Blau al carrer. Aquest any hem englobat tres propostes de diferent índole, diguéssim, multidisciplinar, amb dansa, circ i música de carrer. Es farà dins de la zona del nou front marítim. Hi ha el teatre, com ella ens ha avançat també. Fem una producció pròpia aquest any, que es fa aquí al Jaciment d'Empúries, que es tracta d'una lectura dramatitzada de Lisístrata, amb una llista gran d'actors i coneguts ara mateix, no? Hi ha l'Agnès Busquets, està gent de... ara no em sortiran els noms, però... el Marc Martínez, el Roger Coma, una sèrie d'actors, i està dirigit per en Llàtzer García. ¿Vale? És una proposta que ens fa molta il·lusió, muntada amb l'Estel Soler també, que és una producció pròpia i que té importància per nosaltres perquè es farà aquell dia i probablement no tindrà més recorregut que estrenar-ho dins del festival.
La voluntat és anar més enllà de la música i és evident que des del primer dia això ha estat així. Per tant, una mica la riquesa del nostre festival rau en aquesta diversitat de diferents estils, diferents propostes musicals, diferents manifestacions artístiques. Aquest any doncs, el teatre clàssic, la dansa, l'exposició, la fotografia, els espais de reflexió. També els espais de reflexió tenen un pes importantíssim en la programació del Portal Blau, perquè d'alguna manera és el que una mica l'essència, la voluntat aquesta d'anar molt més enllà de la música i generar un espai de discussió, de reflexió, de situacions socials, polítiques, econòmiques, culturals que estan succeint en dues ribes de la Mediterrània. Doncs sempre busquem una mica veure quin espai, què oferim de més, a part de la música. I aquest any doncs, la cultura gitana és la que s'emporta tot el protagonisme. I tenim l'honor, tenim el plaer d'avui, de tenir avui aquí amb nosaltres a Petitet, un referent de la rumba catalana.
Concretament en el cas d'Empúries hi ha previst un esdeveniment més lligat al teatre, no? Una lectura dramatitzada d'un text clàssic de Lisístrata durant el mes de juliol, i a més és una col·laboració que s'amplia també amb l'acord que hem arribat aquest any de potenciar un cartel conjunt amb la proposta del Portal Blau i la proposta que des del Museu d'Empúries fem de cara a l'estiu del cicle de concerts que s'organitzen des de fa 5 anys al Fòrum Romà.
També vaig tindre una nòvia aquí, jo era un guapo abans, i vaig tindre una nòvia a l'Escala, és veritat. Aleshores és molt agradable, perquè primer perquè es passarà la pel·li documental, pel·lícula o que vulgueu dir-lo, però és una hora i mitja que em veureu en pantalla, i és una pel·lícula de Carlos Bosch, productor Joan, i aleshores és la vida d'una persona d'un somni que es fa realitat i la lucha. Al final, no s'ho explico perquè tindreu que comprar les entrades, sinó malament. Estic molt content perquè també passaré a passar el dia 26 en directe al meu concert. Jo porto 27 músics, també al Liceu portava 44 més l'orquestra sinfònica, que és l'orquestra sinfònica del Liceu, més els meus 27 que jo portava, va ser algo grandiós. Però jo espero que aquest dia, enredant per aquí, enredant per allà, que vosaltres ho passeu bé.
Thank you.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a l'informatiu Veus, us parla Abel Font. Dilluns, 14 de maig, engegàvem informatiu destacant com el càmping Illa Mateua de l'Escala denunciava que des que es va allotjar agents dels cossos de seguretat estatal per l'1 d'octubre, el càmping ha estat víctima d'atacs i amenaces per part de persones properes als CDRs. Des de la direcció es demanava llibertat empresarial i respecte. Així ho exposava Eva Maria Trias, portaveu del càmping.
Tenim clar quin sector de públic és el que està incordiant i el que està fent mal, bàsicament perquè no se n'amaguen de qui són. Si podem mirar els seus perfils a Facebook i la gent que ens ha fet comentaris i que ens diu que ens farà coses, es veu clarament quin tipus de perfil és. Llavors sabem que hi ha gent que està posada en comitès de defensa de la República. Des de tirar les butlletes que va veure el poble a fer les pintades a la paret, com ens han estat escrivint mails i ens han estat fent comentaris negatius a la pàgina de la nostra empresa, i la veritat és que també caminar pel poble i veure que hi ha gent que et gira la cara o que no et saluda, bàsicament per tot això, doncs la veritat és que fa mal. On no en tenim? Creiem que realment existeix la llibertat empresarial, la llibertat d'expressió, si tot això que predica tanta gent es portés a terme, la por no hauria d'existir. Sap greu que incomodin a la clientela, que incomodin a la gent, bàsicament perquè la gent ve a estar tranquil·la i de vacances, i el que menys vol la gent és problemes. Nosaltres vivim del turisme, com gran part d'aquesta població, i és una llàstima que no cuidem el turisme. Nosaltres sempre hem dit que respectem qualsevol tipus de manera de pensar. Nosaltres com a empresa treballem i l'únic que hem fet sempre és dedicar-nos a la nostra feina.
Prop de 150 puntaires van participar a la 29a trobada de l'Escala. La pluja de la nit abans va fer que es traslladés fins a la sala polivalent. Hi havia representats a pràcticament una vintena de municipis diferents. La setmana vinent es fa la trobada general a l'Arbós. Escoltàvem en aquesta notícia les veus de Víctor Puga, alcalde, i de Roser Estragués, coordinadora de la colla local de puntaires.
Doncs contents d'acollir una nova trobada de puntaires, la 29a, i malauradament doncs, avui l'hem hagut de fer en aquesta sala polivalent, que és un espai idoni per fer aquestes activitats, però que, òbviament, si ho fas a l'aire lliure, i ho fas al carrer del Port, en ple nucli antic, doncs, amb tot el que comporta a nivell de concurrència, de gent que passeja, doncs la veritat és que queda deslluït aquí. Però, per sort, tenim aquest espai i hem pogut fer-ho i no hem hagut d'anul·lar-ho. En definitiva, és una gran trobada que fem a l'Escala any rere any, 29a, l'any que ve serà la 30a, i per tant hem de començar a pensar, ara ho comentàvem amb el regidor de Cultura i amb la tècnica, hem de començar a pensar en alguna cosa especial per commemorar aquesta efemèride, perquè 30 anys de trobades doncs, mereixen un reconeixement. Agrair a tots i a totes les que han vingut aquí a l'Escala aquest matí de diumenge, malgrat el temps, i jo crec que doncs, podrem lluir aquest espai i aquestes creacions de molta qualitat que fan i que dediquen moltes i moltes hores.
És molt maco fet a la platja, però, bueno, sort que tenim aquest local i estem bé. Doncs mira, ensenyem el que hem fet durant tot l'any, que aquí està exposat, i venim a fer puntes amb els pobles veïns, o de lluny, perquè n'hi ha del Vallespí, i alguns, molts que no han pogut venir pel temps. Bueno, això depèn dels ratos que em fas. Però mira, hem fet barrets, hem fet tapetes, hem fet moltes joies, penjolls, braçalets...
Joies?
Sí, a les de prop i algunes de lluny. Anirem a Les Soler i diumenge anem a la trobada general que fan a l'Arbós. Anem a la Bisbal, Vallcaire, Figueres...
El lligam entre turisme i cultura ha estat el tema tractat al primer dels debats a l'Alfolí de 2018. Va anar a càrrec de la doctora Maria Dolors Vidal, que fent un repàs a la història del turisme constatava com actualment els dos conceptes es treballen per separat, cosa que considerarà un error greu. Explicava en aquella primera xerrada que hem de veure el turista com un més de la nostra societat, no pas com una font d'ingressos. Escoltem les dues veus, la de Maria Dolors Vidal i també la de l'alcalde Víctor Puga.
Venim d'una tradició en la qual els responsables de cultura i de turisme han treballat de forma separada, que això té la seva avantatge i els seus inconvenients. Llavors, crec que estem en un moment en què tot turisme és cultural i tota cultura és turística. Nosaltres ja no tenim, no vivim en aquell aïllament del turista, aquella persona que ve de vacances i llavors ja no és turista, sinó que tots nosaltres ho som, i els que venen som ciutadans que ens moguem. Llavors nosaltres hem de tractar els turistes com a ciutadans. I per tant, igual que nosaltres valorem el que el del nostre poble d'una determinada manera, ells han de poder participar d'aquestes coses, perquè venen aquí i perquè són ciutadans que es traslladen unes hores i uns dies aquí. Concebre el turista com una persona que et deixa diners i prou és una concepció molt, molt nefasta i molt depriment, també pel turista que ho nota. Si jo me'n vaig a Cuba i noto que només volen els meus diners, tinc una mala experiència. De fet, jo hi he estat i no hi tornaré, perquè vaig notar tota l'estona que només volien els meus diners, no volien saber res de mi, no els interessava interactuar, només els interessaven els meus diners. Val? Llavors, ells també noten que aquí hi ha gent que només vol els diners del turista i que no vol saber-ne res d'ell, perquè s'ha aturat, i que no vol fer intercanvi, que no vol interactuar, que no vol comprendre l'altre, que no vol estar en aquesta situació. I aquesta relació nefasta, basada en que jo t'exploto a nivell personal dels teus diners, produeix un trencament. Això és el que va passar als anys 70, quan? Tinguent una costa molt verge, tinguent una gent molt, molt bona gent, etc., es va decidir que el turisme seria una forma d'entrada de diners, pensant que potser era momentani, que no duraria eternament, i no sapiguent que això seria una cosa que aniria més. Per tant, hi ha d'haver-hi un canvi d'actitud. Vull dir, si ara jo dic qui són els 100 turistes més interessants que han passat per l'escala avui, no sé si em podríem contestar algú. Augmentar la sinergia entre cultura i turisme i aprofitar aquest any 2018 per fer un pas endavant en aquest sentit, per madurar, per experimentar experiències noves que es poden fer a molts llocs, és a dir, des del port, des del museu, des d'altres espais, des de l'església, experimentar algun projecte i veure com resulta. I a partir d'un experiment, no de les nostres preconcepcions, agafar decisions.
El 80% de la nostra riquesa la genera el sector dels serveis turístics, i per tant és una població que té l'obligació de mirar al futur, doncs, a la prosperitat i apostar per la modernitat i la millora dels serveis, doncs, turístics, bàsicament. Però això, doncs, jo crec que ha de ser compatible, és obligatòriament compatible en tenir una estima especial pel patrimoni i per la cultura. Acompanyar aquest progrés inevitable d'una aposta clara per la cultura des del punt de vista identitari i també en sentit ampli, patrimoni cultural, patrimoni natural, és imprescindible perquè la sala sigui una destinació turística reconeixible més enllà del sol i la platja i d'aquests serveis, doncs, moderns i eficients, per tenir una singularitat, un patrimoni que evidentment tenim.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 15 de maig, dins el projecte de nou edifici de Can Maset, l'empresa que en faci el disseny hi haurà d'incloure un petit auditori. Estarà lligat, bàsicament, a l'escola de música, però també podrà tenir altres usos. Era el titular d'obertura a l'informatiu de dimarts, la veu que l'il·lustrava, la de l'alcalde Víctor Puga.
Perquè està al costat de la plaça, perquè té un aparcament important a tocar, perquè està just en el vèrtex o la part que separa l'eixample del casc antic, perquè tenim les escoles aquí, l'institut. És un espai que visualment, doncs, funciona molt bé. Per tant, és un lloc que sembla ideal i és un lloc suficient, l'espai és suficient com perquè hi hagi una biblioteca i com perquè hi hagin els serveis que actualment hi ha. Hi ha, òbviament, el casal dels jubilats, aquesta és la part nova, amb el bar, hi ha l'escola d'adults, hi ha l'escola de música, diferents despatxos de cultura, de serveis socials. Doncs tot això, doncs, és possible fer-ho compatible amb una gran biblioteca que compleixi amb els estàndards que fixa la Generalitat i que actualment no tenim. I és possible, a més, doncs, afegir-hi, aprofitant segurament aquest desnivell, un petit auditori que, doncs, que ens vindria molt bé, vinculat a l'escola de música i a moltes activitats que es fan al municipi. Jo intueixo que no serà un gran auditori, tenim una sala polivalent que evidentment, doncs, no, a nivell d'acústica i de climatització i de confort no és un auditori i no pot ser-ho, però déu-n'hi-do el bé que ha funcionat per moltes audicions de tot tipus. Per tant, no podem menys tenir que tenim un espai gran per fer grans concerts que funciona bé. I tenim el CERC, que també és una sala, doncs, de més petites dimensions, però que també el teatre també funciona. Per tant, aquest auditori ha de venir a complementar aquests espais existents i ho hem de fer-ho de manera, doncs, que sigui sostenible. Per tant, ha de ser un auditori suficient, però no serà un gran auditori. L'escala tampoc, segurament tampoc s'ho podria permetre, això. Després del cessament de l'activitat i el canvi de titularitat, haurien de demanar una llicència d'activitats noves, i la nova i la normativa urbanística que afecta en tot aquell espai, doncs jo diria que no ho permet. Però en qualsevol cas, això correspon als propietaris actuals. Si doncs, tenen intenció de desenvolupar aquesta activitat de càmping, s'hauran de posar en contacte amb l'Ajuntament, de sol·licitar una llicència d'activitats, i llavors aquí s'aplicarà doncs, la normativa que correspongui. És un espai molt gran, és un espai en el que ja el pla general actual preveu que el 70% sigui de sessió lliure i gratuïta. Per tant, no hem de patir, perquè tot espai que té un valor des del punt de vista arqueològic fins i tot, però mediambiental indubtablement importantíssim, és un pulmó que tenim a Riells, i que doncs, si féssim allò amb un tiralínies i intentéssim connectar els espais que tenen un valor natural important a l'escala, doncs amb les planasses, amb la zona d'Empúries, amb la zona del darrere de Vilanera, home, jo crec que tenim una sèrie d'espais ben posicionats i que ens ajuden a vertebrar tota la trama urbana i que tenen un paper fonamental en tot aquest entorn.
El CERR vol obrir l'exposició de flors a altres espais del municipi, com l'Alfolí de la Sal, l'any vinent. El cap de setmana passat es va celebrar la 28a exposició de flors, amb més plantes exposades que l'any anterior i amb molts visitants tant dissabte com diumenge. Mercè Rueda, presidenta del CERR.
Bé, aquest any el que trobem és que també hem tingut arribada la feina que ha fet la brigada de l'Ajuntament, perquè hem tingut 3 dies per recollir plantes, i llavors aquests 3 dies han anat molt bé, no hem anat tan de pressa, s'han pogut recollir més plantes, s'ha pogut passar per més cases, fins i tot veure un pati maco i parar-se, en Joan Costa, veu un pati que li agrada o que hi ha roses i es para i recull i convenç a la gent perquè hi donin plantes. Tenim 4 o 5 participants més i un munt de roses més, hem passat de les 150, i les roses, després de les pluges que ens pensàvem que en tindríem poques, jo, per exemple, a casa m'he quedat que han quedat mortes, en tenim 62 o 63. Vull dir que bé, fan goig. Em fa il·lusió perquè la gent cada cop col·labora més, i la nostra intenció és, si podem, ara en parlava amb el regidor, amb en Robert Figueres, intentar escampar-nos una miqueta cap al pati del Folí, algun lloc d'aquests, ja fa temps que ho dic, on, aprofitant la setmana del Triumvirat, podríem fer bonsais i flors combinats amb un parell de patis o unes coses maques, una miqueta més repartits. En una setmana ho faríem tot, podríem obrir algun dia més, i bé, el regidor no m'ha dit que no, m'ha dit que ho miraríem.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 16 de maig, aquesta setmana culminen els treballs de retirada de les xarxes i escampada de la sorra a les plages. A partir de la setmana vinent, totes han d'estar a punt per a la campanya de l'estiu. Robert Figueres, regidor de serveis.
I ara, com cada any abans de la temporada d'estiu, comença la posta a punt de les plages de tot el municipi. Primer de tot es netegen bé les plages, es comencen a cribar i a netejar bé, que tota aquesta feina que es fa ara avançada, després a l'estiu, quan se li fa aquesta passada diària, les plages ja queden netes i la sorra per sota queda ben neta. Si no es fes aquesta feina abans, després tenim molt més problemes durant la temporada d'estiu a tenir una platja òptima. A part d'aquesta neteja i aquesta posta a punt, aquest any hi ha hagut els temporals de llevant, com molt bé sabem, que s'han emportat sorra de plages i han deixat les plages algunes molt malmeses, sobretot a la zona d'Empúries, i ara hem tret totes les xarxes de les platges, vam començar la setmana passada per Riells, i hem començat amb una maquinària a estirar la sorra, i a les platges que n'hi faltava portant-hi. Ara mateix estem acabant les platges d'Empúries, sempre a la zona del riuet ens queda sorra depositada, i ara el que estem fent és aquesta sorra que anem acumulant a les xarxes i bé en aquesta zona del riuet, pues, aportar-la a les platges, estirar tota la sorra i tornar a deixar les platges en un principi tal com estava l'any passat. La posta a punt ja vam començar aquesta setmana passada amb els Riells, amb estirar les sorres, i ara estem aquí, a Empúries, acabant, i aquesta setmana deixaríem acabat ja amb Empúries totes les platges de l'Escala.
La Biblioteca Municipal de l'Escala ofereix cursos gratuïts de noves tecnologies. Ara al maig se'n fa un sobre dispositius mòbils. Més endavant se n'oferiran més sobre edició d'imatges, correu electrònic o internet. Lídia Solés, bibliotecària municipal.
Són 2 tallers sobre iniciació al mòbil. Són molt bàsics, per principiants, i són uns tallers que ha programat o ha organitzat la Diputació de Girona a diferents biblioteques de la província de Girona, i que d'una 20ena de tallers que ens oferíem en podien triar 6, i bé, d'aquests 6 nosaltres hem començat pels 2 de mòbil, nivell 1 i nivell 2, són uns tallers gratuïts, I es fan els dies que pertoquin, de 10 a 1 del matí. I a partir del mes d'octubre, doncs, se faran 4 cursos més diferents. L'objectiu, doncs, és que tothom pugui tenir accés a les noves tecnologies i que, sobretot, la gent gran, doncs, que li costa més de posar-se en aquests temes, doncs, puguin tenir una manera, doncs, més senzilla de saber-ho fer, anar, saber fer funcionar.
Des de l'Escola Empúries es programen activitats i tallers per tal d'introduir de manera pràctica els alumnes a coneixements ben diversos. L'última és un racó de les olors amb plantes aromàtiques. Lilian Xiqués, directora de l'Escola Empúries.
Aquest cap de setmana passat van venir els pares fantàstics que tenim a l'escola a arreglar i mestres també. Són unes herbes aromàtiques, diferents tipus d'herbes. Després hi ha una enfiladissa aquí que ha d'anar fent. La idea és que faci ombra. I després també, bueno, són espais verds que s'han d'anar fent al pati, no? Com que els nens de segon fan el projecte de les plantes i dels arbres, doncs vam pensar que faltaven més espais verds i més ombra al pati, i després vam, bueno, ens vam trobar en unes reunions que ens fem setmanals i vam decidir que aquest era un espai on poder ubicar això. I la idea és que fer com una mena de cabanyeta que faci ombra i posar uns troncs perquè també els nens puguin venir a parlar i puguin venir a veure les diferents plantes aromàtiques que hi ha al racó. Bueno, una mica de tot, no? Sobretot plantes del país, el romaní, la farigola, la lavanda, la sàlvia, hi ha maduixeres també, i bueno, una mica variades perquè els nens les coneguin una mica totes, no? Perquè pensem que per fer nens competencials i activitats competencials, com s'ha de treballar i com creiem que han d'aprendre els nens ara, el millor és fer aprenentatge significatiu, i que és millor que en comptes de mirar-les en un llibre, sinó tenir-les físicament i més a més al pati de l'escola. El pati és un espai viu, és un espai on els nens no només juguen, sinó que s'hi relacionen i poden aprendre. Doncs aquest és una mica l'objectiu de la Comissió Pati que tenim en ment. I per això el pati ha d'anar creixent amb els nens, i per tant cada dia i cada any intentem posar coses noves i racons nous que puguin millorar aquest espai.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres al migdia es van fer públics els guanyadors dels Premis Arrels del Vi, una fira que celebra aquest dissabte i aquest diumenge a Sant Martí d'Empúries. Una fira que suposa una oportunitat única per a tastar més de 100 referències de vi de gamma alta de la DO Empordà. A l'informatiu de dimecres, el sommelier Rafael Sabadí ens definia el millor vi blanc, el millor vi rosat, el millor vi negre i el millor vi dolç amb els premis obtinguts aquest any. El millor vi blanc per Flor de la Vera 2015 del celler Martí Fabra.
Doncs el Flor de la Vera crec que és la segona vegada que guanya. És un vi blanc molt representatiu de lo que és l'Empordà, que l'Empordà és intensitat, és calidesa i també són varietats autòctones. Aquest vi seria una versió del moscatell, però en lloc de ser dolç és sec. És un moscatell sec, que és un vi blanc molt gastronòmic i amb molt de potencial i molt fresc. Per mi és una joia.
El millor vi negre, millor vi rosat, perdó, per a Babalà 2017 del celler cooperatiu d'Espolla.
Aquest és una novetat perquè crec que és el primer any que treuen aquest vi al mercat, la cooperativa d'Espolla, i realment ha sigut un rosat que ha sorprès. És un rosat d'estil mediterrani, potser més estil de rosat de la Provença. Aquests són aquests rosats de color tan pàl·lid, tan seductors i atractius a la vista, i que en boca, doncs, són més delicats i fragants. Són rosats, jo dic, amb ànima de blanc.
El millor vi negre ha estat escollit al Terres Negres 2015 del celler Espel Viticultors.
Bueno, el Terres Negres és un vi que, com el nom diu, Terres Negres prové del nom del subsol, que és un terreny pissarrós, i llavors són terres de color negre. El vi negre aquest vi concretament és un vi per mi molt, molt autèntic, que demostra també el que és l'Empordà, que són vins corpulents en caràcter, però alhora frescos. Està fet en carinyaner i lladoner, que és la garnatxa, i per mi és un negre, doncs, que fa justícia, doncs, al gran potencial que tenim a la zona.
El millor vi dolç ha recaigut en Bac de les Ginesteres, de Vinyes dels Aspres.
Per mi és un sòlid de tramuntana, de sol perquè el raïm es cull molt sobremadurat i llavors s'especifica amb un antic paller que tenen, i de tramuntana perquè es deixa envellir amb damajoanes a l'exterior. Damajoanes són recipients de 20 litros de vidre i es deixa envellir durant 5 anys a l'intempèrie. Llavors, per això dic que és de sol per l'efecte doncs, de la pansa i de tramuntana per l'oxidació que aconsegueix el vi